Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
He vist doncs, que estiguin aquí quan són les 10 en punt, no estan aquí.
Sí, si no comença puntual és perquè el cafè s'allarga, però no perquè sí, tinguin més feina abans. Exacte.
No, perquè normalment les rodes de premsa mai van puntuals dels partits polítics, mai.
Perquè
però mai.
Que tinguin motius, com a mínim, no?
Sí, però bueno, és una cosa que no he entès mai. És a dir, roda de premsa no donem per fet que comença, és com vas al cine. Ara com vas al cine vas com quan anaves a veure una pel·lícula a Televisió Espanyola que també has d'empassar, bueno, a TV3 també, la publicitat. Sí. Ostres, i dius, bueno, que també dius pago una entrada perquè no em foteu publicitat, però foten publicitat, i la pel·lícula que ha de començar a quarts de quatre comença a quatre menys deu. Doncs això exactament igual, no? Si comencen a les deu, comencen a les deu, però en fi, bueno, què més?
Bueno, és com el temps de les notícies, no? Que t'has d'esperar que arribi el final del programa per escoltar-ho.
Sí, que a vegades el podíem posar tercera notícia perfectament i tampoc passaria res, però com que ja hem posat que el temps va al final de tot...
Al final. I així sí, veus tot el TN.
I així t'aguantes tot el TN.
Potser estàs jugant això, en Tomàs Molina.
Sí. Ara, però és veritat, no sé qui ho deia aquí, així el Joan, que és, efectivament, si entra en la legislatura veurem el periòdico, la Vanguardia o el País, com diu aquest senyor, té aquests, que això és una altra cosa que hem jugat tots, que és a dir, el patrimoni de cadascú, els calés que té, i recordem aquelles informacions sobre qui és el polític que té o el conseller que tindrà... Que té més patrimoni...
Afortunadament, ha anat a menys, no això? És a dir, el que fixar-nos...
Bueno, no ha anat a menys, no sé si ha anat a menys, però realment jo crec que és un... A mi sembla una barbaritat. Sí. Em sembla bé que es controli. Sí. El que et sembla fatal és que es publiqui. És a dir, en tanta transparència, ha arribat un moment que és tan transparent que al final demanarem als polítics que surtin amb pilotes.
És que això...
És a dir, en tantes coses per veure si porten droga a algun lloc. És a dir, ho dic perquè els hi direm... Jo em sembla bé que presentin totes les seves propietats, ho poses en una caixa forta...
Perquè això està previst... Eh? Això està previst
cap,
des de
quan acabi la legislatura, 70... obres i compares.
Això està previst des de les eleccions del 79, que és la declaració de béns. Quan tu entres, per exemple, en un ajuntament, tens que entregar una declaració de béns, què tens i quan surts i li entregues al secretari que ho custodiava.
Però té raó el Jordi que els anys aquests de la megacrisi econòmica i financera va passar a ser això de la transparència, el concepte de transparència, parets de vidre dels partits, tal, es va identificar com aquesta idea d'explicar o compartir-ho tot, també hi ha la infoxicació, quan et donen moltes dades i no les saps destriar, allò acabes no fixat en res. Però és veritat que va haver un moment que per combatre la idea aquesta de sa senyoria, si eren rics, si no sé quantos, que no mostraven el que guanyaven, que si sortien més rics de la política del que entraven, van començar a fer aquest compartir les dades dels béns que tenien ses senyories, i sí que va haver un moment que allò va denigrar amb un concepte de tafaneria, amb un concepte de groguenc, no?, de veure qui tenia més cotxes, que si no, que si el Ridao tenia tants cotxes, que si el de la CUP aquell tenia tantes terres i tenia tants milions, o no sé cosa, i això era una tafaneria que sí que va ocupar espai als mitjans, però jo li deia al Jordi que potser ha anat a menys perquè ara ja no veig que se'n faci notícia d'això, és a dir, abans sí que hi havia un moment que era com un boom.
El problema és si no hi ha un ús racional, una investigació periodística i això, una feina al voltant de saber quines conseqüències o en què deriva el fet de les propietats que tinguin els ministres o que tinguin els polítics, però a mi justament em sembla que la transparència és útil, per exemple, per casos com el de la nova ministra d'Habitatge, que és propietària de 3 habitatges, home, a l'hora de fiscalitzar la seva feina és important.
L'únic que demano és que això no es faci públic. És a dir, a mi em sembla bé que quan un polític entra amb un polític, qualsevol personatge que hi ha en una llista entri en un parlament, a qualsevol parlament, tu el parlament sàpiga que aquell senyor o senyora té el seu compte corrent, quants habitatges té, ho tanqui sota caixa, i d'aquí 4 anys veure, comparem amb el que té, amb el que tenia. Però que jo ho hagi de saber com a ciutadà...
Sí, però no
a
és
mi em sembla, això, a mi però no sembla més allà, més el Sálvame que no pas una altra cosa.
Però no és només per l'enriquiment, no és només per fiscalitzar l'enriquiment dels polítics, també és per saber a quins interessos obeeixen i a quins és evident que si tu, per exemple, hipotèticament, no és el cas de l'actual, però si tu hipotèticament ets ministre d'habitatge i ets un gran tenidor, doncs les polítiques d'habitatge que faràs no seran les mateixes que si portes tota la vida vivint de lloguer. Llavors que això ho sàpiga la ciutadania a l'hora, és a dir, perquè pugui tenir-hi efecte.
Què donem a la ciutadania i què no, Ot?
Què, perdona?
Què donem a la ciutadania que do, i què no? O sigui, jo he de saber
el que... A mi les dades actuals que es fan públiques no em semblen especialment malament, perquè el problema és que no hi hagi... O sigui, que l'apatia política però i la desvinculació del públic de la política...
Però que el Tomàs Molina tingui un Peugeot 205, que ja no el té, evidentment, que no, ja no el té ni no el tinc un baix, suposo. Però és igual, que un Peugeot que tingués un, jo què sé, que tingui un Cupra, tu creus que ens hauria d'interessar gaire?
És bueno, per exemple, fer, si és un polític que, si és un polític que ha fet gran bandera de l'ecologisme i que en la seva propietat té quatre cotxes que no passen cap dels filtres homologables amb la sostenibilitat actual,
permeteu-me,
doncs potser sí que ho seria.
Permeteu-me que us digui una cosa i que us faci una reflexió molt ràpida. Primera, no només afecta els càrrecs electes, també afecta els alts càrrecs, o sigui, un secretari general de conselleria...
També ho ha de fer, això.
També ho ha de fer. I permeteu-me, jo crec que amb aquesta discussió que esteu tenint vosaltres dos, jo crec que fer públiques, depèn de quines dades, d'un polític el converteix en més vulnerable. Perquè depèn de qui el pot veure com una persona, si és una persona precària de recursos, més corrompible. Què voleu que us digui? O sigui, a mi donar depèn de quina mena d'informació no crec que tingui cap millora a la gestió que ara el ciutadà. I discrepo de tu, Ot, amb el fet de que una persona tingui o no tingui, depèn de quina mena de propietats o de béns, això hagi de condicionar les seves polítiques.
Jo no dic que hagi de condicionar, dic que pot condicionar.
Jo no, perquè aleshores, a partir d'aquí, clar, Enrico Berlinguer, per parlar d'una figura històrica del comunisme europeu, com que era multimilionari, no hagués pogut ser el líder del Partit Comunista Italià.
Però és que això ho decideixen els votants a través del seu vot.
Però aquesta era la tesi tradicional de certa esquerra a casa nostra, com per exemple quan existia Iniciativa, que quan et deia, ostres, mira l'extracció de vot i surt molt de vot a les municipals, per exemple, a Sarrià-Sant Gervasi, tal i qual, i aquests que van d'ecologistes després tenen la segona residència tal i qual, i llavors et deien ells, però què, per ser d'esquerra jo he de viure sota un pont? Clar, la idea és que llavors com ho interpretes? Que jo crec que és el fons de la cosa.
Les dades dels polítics, les que es fan públiques, està bé, el que passa és que depèn de l'ús que en facis, s'utilitzen com una arma per atacar
perdona,
el contrari,
Mònica,
normalment.
I l'ús que en facis, que segurament alguns mitjans ho utilitzaran Exacte. Selectivament per treure, diguéssim, allò que sona més cridaner o més xocant de partits o de polítics de la seva oposició, però sobretot hi ha un problema de fons d'interpretació, i jo m'incloc, és a dir, ara no estic fent una visió que menys tingui a la nostra audiència, sinó que ens menys tingui a tots bastant amb un factor que crec que és bastant contrastable, que és que com a societat som bastant analfabets des d'un punt de vista econòmic. Això m'ho explicava fa no gaire el meu gestor, que em deia que ens sorprenem per coses que en altres països ja els formen des de petits, és a dir, per exemple, la qüestió dels impostos, la qüestió dels pagaments, etcètera, etcètera. Igual com als Estats Units hem sabut històricament que els nanos des de petitets els formen des d'un punt de vista de l'expressió pública, no? De parlar en públic, de parlar de portaveus, etcètera, també en altres països ens formen més a nivell econòmic. Nosaltres qui som o què sabem per interpretar les dades que ens donen d'un polític? Ens quedarem amb la crosta, ens quedarem amb el cotxe de luxe que hauran
Correcte.
Tingut, amb la segona residència, amb Total. Si té dos o tres pisos. I aquest és el drama que utilitzaran per desgastar. Total.
Però això fa molts anys que passa i no hi ha grans notícies ni grans reportatges
sobre això. Ha anat a menys perquè ens hem cansat.
A mi em sembla que hi ha un element molt important que són les contradiccions i que serveix, o sigui que la ciutadania necessita recursos per poder analitzar si els discursos morals polítics, econòmics, sí. del tipus que siguin però, que facin els polítics, contrasten amb la seva vida privada i prediquen amb l'exemple
molts diners i moltes terres
no vol dir que no pugui ser un polític d'esquerres
per exemple,
en absolut
clar, doncs, però, a la muntanya, la campanya absolut. Que se li va muntar i com es va indignar ell, i deia jo he de sortir a dir ara que jo vaig heretar tantes terres del meu pare, o que tenia tal molta gent li deia, escolta, però si tens tantes terres amb el volem acollit i fots a dintre tota la gent que tens, que t'hi cabria mitja Catalunya immigrant, llavors clar ella deia, com em pots dir això? Però li deien
que hi ha sobre la imatge de ser un polític d'esquerres o una persona d'esquerres, no? Aquest matí el Jordi parlava d'un hipster en l'Espanya vacia. Ah, sí, doncs és el mateix, un polític d'esquerres o una persona d'esquerres no pot portar roba de marca, no pot tenir una segona residència. Per què?
Adrià, no començant, no, encara tinc temps, eh?
No, encara tens temps.
Val, perfecte. Records a la cafeteria d'Esquerra Republicana que estan fotent-se el cafè aquesta hora al matí. Deia, deixa'm dir que una cosa que em sembla sobre la pel·lícula aquesta.
una cotada.
Ho dic perquè hi ha hagut el merder de xarxes. Ahir vaig perdre el temps miserablement, 97 minuts de la meva vida, veient la pel·lícula.
Tot? Vas aguantar?
Sí, sí, la vaig aguantar, la vaig aguantar sense passar ni endavant ni enrere, tu allà aguantant, aguantant, aguantant. Jo tenia una devoció per Emilio Martínez Lázaro, per altres pel·lícules que havia fet en el passat, una Amo tu cama rica, que per mi és de les pel·lícules més precioses i més maques que s'ha fet mai al cinema, i també fins i tot per Ocho apellidos catalanes, ai, Vascos, que em va semblar una pel·lícula, vaig riure molt, molt, tot i que la franquícia ha anat perdent pistonada els últims anys. Bé, aquesta pel·lícula és una pel·lícula que hi ha un moment, que hi ha un moment, diu alguna cosa? No, deia que aquesta pel·lícula hi ha un moment que parla dels catalans. Mm. Parla dels catalans d'aquella manera, és a dir, és veritat que parla dels catalans dient que, sembla que tenim el tall primer, sobre el retaule...
Que som expoliadors.
Que sí, sobre el retaule aquell de Sant Jordi, fa un retaule de Sant Jordi. Tenim aquest tall, aviam si el trobem, culpa meva, que l'estic aquí buscant i no el trobo, i això no...
No el tenim,
l'hem de buscar a les 8 del matí. Bueno, és una tonteria, era que si venien els catalans a robar-los el retaule. Mm-hmm. Evidentment això, posat a xarxa, ho dic perquè això val també pel tema de la mosca. Si agafem una part pel tot... Yeah. Estem morts com a societat, morts perquè agafem aquella frase, aquell context i dius, efectivament, això és catalanòfob. I ho és. El problema és que la mirada de tota la pel·lícula és madrinyelòfoba, perquè es queixa, això és la història d'una mena de Villar del Río, del poble de Mr. Marshall, que és una gent curta de gambals, i tot va al voltant d'un noi que és... de l'esquerra més dogmàtica, per entendre'ns,
woke.
On... Com?
Woke, no? Una miqueta així.
Totalment woke. La pel·lícula és una crítica, això. Mm. I és una defensa de l'Espanya de poble cutre, ramplona, cursi, antiga, gairebé et diria que franquista. Sí.
Berlanguiana, però sense arribar a Berlanga, però Berlanga tenia gràcia.
No, però franquista, és a dir, sí, aquella que no li pots parlar... I ho porten a l'altre extrem, és a dir, no hi ha un terme mig, ho porten a l'altre extrem, és a dir, han d'haver-hi esports paritaris. Llavors, clar, veus els quatre del bar que són quatre tios, i juguen a la petanca quatre avis, no, i llavors diuen, bueno, s'ha de treure aquestes petanques perquè és que si no... I llavors ens traia, veiem aquella imatge que és aquesta això de Catalunya és autocar de catalans que arriba al poble.
¿Y tú a qué vienes aquí? ¿Que a este pueblo no viene nadie?
A ver, los catalanes sí que vienen.
Sí, pero hay unas botellas en el caño.
¿Qué ha pitat això aquí?
Que van a robar el retablo de San Jorge.
No San Jorge, es San Jordi.
Això, llavors, clar, aquí es va muntar un cristo amb això, que déu-n'hi-do. Però fixa't, amb el tema dels... A la pel·lícula parla de la identitat de gènere, de la paritat, un cachondeo amb els micromasclismes, el llenguatge inclusiu, els carrils bici...
Hoy, en nuestro taller de micromachismo, nos toca hablar de... más... pre... din.
Ovejas...
I unes ovelles...
Hembras, machos, no definidas...
La ordenanza sobre las partidas paritarias, ¿la conocéis?
Sí, algo hemos oído.
Todas las partidas deben jugarse por el mismo número de mujeres...
Mujeres y hombres.
I viceversa. Però això són ganes, Jordi, també d'emprenyar-se. Però també t'ho dic perquè és una estracanada.
La pel·lícula, que és una estracanada, sí, efectivament, sí. Aquí és la número 1 d'Amazon Prime Video aquest cap de setmana.
Jo no vaig tenir la paciència que tu i no la vaig acabar, perquè, bàsicament, bueno, no perquè m'ofengués en cap moment, perquè és una estracanada que busca fer humor groller, estripat de tot, i per tant ens toca també, tirant de tòpics, ens toca amb els tòpics als catalans, toca amb els tòpics a la certa esquerra woke, toca amb els tòpics a la gent de poble d'allò, a la gent urbanita, però el problema per mi que té és que no té gràcia. És a dir, què és el drama? Tot això estaria molt bé, podria estar molt bé, amb una pel·lícula que tingués gràcia i que tingués un punt a vegades de subtilesa o que hi linquessis. Ara cabrejar-te perquè diguin que van els catalans allà a robar l'aigua i a robar un retaule, quan això a mi em recordava allò dels papers de Salamanca, que ho podia girar al revés, és a dir, que... Per tant, jo crec que el problema no és aquest, el problema és que segurament ja buscaven això, buscaven ofendre diferents públics o porxar diferents públics amb aquest humor d'estracanada, però el problema és que és una pel·lícula dolenta, és a dir, que no té gràcia. Hi ha pel·lícules que això t'ho han pogut fer bé. A mi em venia el cap del Berlanga, perquè el Berlanga era aquestes idees. El Berlanga feia una caricatura social que segurament molta gent, jo me'n recordo Paris Tombuctú, per exemple, que molta gent de València, del País Valencià, no quedaria molt contenta amb aquella pel·lícula.
Però clar,
no tenia res a veure.
Clar, perquè estava ben fet. Una visió intel·ligent, clar. Aquí no hi és.
Sí, però els personatges eren estracanades, també. Sí, aquí et queden en l'estracanada només, saps què vull dir? No té cap tipus de subtilesa, d'intel·ligència. intel·ligència amb el relat, i sí, a mi tampoc, la 8 apellidos catalanes, ja tampoc li vaig trobar cap gràcia. Sí que és veritat que la primera de 8 apellidos bascos encara tenia la novetat, i el Carral Ejalde que ho feia molt bé, però ja ha anat bastant a menys. Per tant, jo no m'ofendria per aquestes coses, perquè, entre altres coses, està aconseguint el que vol aquesta pel·lícula, que és que sent un moment. Quadro en n'hi estiguem parlant.
A veure, em sembla que ara ja surten ja, s'ha acabat el cafè. Començarà Diana Riba, sembla, oi? Adrià Santa Susagna?
Sí, correcte, comença Diana Riba, que és la cap de llista d'aquesta coalició amb Esquerra, Benega i...
Perdona, és roda de premsa, Adrià, o és presentació, o què coi és?
Compareixença de premsa, principi en preguntes.
Clar, si és compareixença de premsa...
Amb el ganxo del Molina, però clar, parla...
Endavant.
Amb la importància que té de l'arrelament en els territoris, com s'ampliaven en els països catalans.
Que aviam.
Avui us hem convocat també per parlar d'aquesta llista, per anunciar com anem reforçant la llista a les europees que votarem el 9 de juny, i que el primer objectiu és que ningú es quedi a casa i tothom vagi a votar, i l'ampliem amb persones generoses que de forma solidària també decideixen aportar el seu potencial a aquest projecte republicà, és a dir, aquesta construcció de la Catalunya lliure dins de la Unió Europea, i que sigui aquesta Unió Europea més justa, més verda...
Ets dolent, Toni Aire.
Per què?
Com tots sabeu...
Llegeix el missatge.
Quin missatge? M'has enviat
algo? M'has enviat tu. No, diu, sembla que la compareixença sigui des del bar perquè se sent a la quinta punyeta. És que se sent...
Dins de la Unió Europea...
Ara, mira,
ja... I que sigui aquesta Unió Europea més justa, més verda i més feminista. Com tots sabeu, perquè ja ho heu vist als mitjans, el Tomàs Molina serà el nostre número 2 a les llistes d'Esquerra Republicana a les europees, i per tant és un honor i un privilegi comptar amb la seva expertesa en l'àmbit mediambiental i ecologista. Com sabeu, Esquerra Republicana, dintre el grup Verds ALE, és una de les nostres prioritats. Ho ha sigut durant tota aquesta legislatura i segur que serà un dels temes importants en el proper mandat. I, per tant, sense més dilacions, passo la paraula al president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras.
Ui.
Bé, bon dia a tothom. Com tots vostès saben, Catalunya i els països catalans es mereixen sempre el millor. Es mereixen els millors representants i es mereixen les millors polítiques. Es mereixen la millor defensa dels interessos de tothom. I en aquest cas és un honor i és un plaer poder presentar, poder incorporar entre aquests representants una persona del prestigi del Tomàs Molina. Prestigi acumulat durant molts anys, guanyat durant molts anys, prestigi en l'àmbit universitari i en l'àmbit dels mitjans de comunicació, prestigi en l'àmbit de la divulgació i en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, prestigi i capacitat i coneixement que volem posar al servei del nostre país i que volem posar al servei del nostre país en un àmbit tan rellevant, en una institució tan rellevant com el Parlament Europeu, on estem segurs que hi podrà fer una gran feina i on estem segurs que farà sentir orgullós a molta i a molta gent del nostre país. Per tant, moltes gràcies, Tomàs, per afegir-t'hi, moltes gràcies per ser-hi. Ell és el prota, ell és el protagonista.
Molt bon dia. Jo, a vegades... Gràcies, Diana. Jo sóc un... Era, fins ara era un home del temps. I ara es veu que he fet el salt a la política, no? I algú em pregunta per què. Doncs la veritat és que per què és perquè crec fermament que cal fer alguna cosa. I cal un compromís. Jo sóc del temps. I ara faré aquesta cosa que és una mica estranya per mi, ho confesso, però és que és imprescindible que ens adaptem al canvi climàtic. És imprescindible. O sigui, no és una pregunta ni és una opinió, és una necessitat que és imperiosa. I com que ho visc i no em dóna la sensació que no s'estava fent prou bé, vaig pensar, Molina, t'hi has de posar tu i has d'intentar ajudar que les coses doncs vagin en aquesta direcció. Jo intentaré aportar el sentit comú d'un home del temps clàssic, que què és un home del temps? És algú que mira el futur. I quan veu el futur, o l'entreveu, si el veus, el pots canviar, o et pots preparar per aquest futur. I jo crec que és aquest sentit comú de preparar-nos pel futur el que m'impulsa, o el que m'ha parlat a mi per posar-m'hi, no? I la segona és intentar posar, ja em perdonareu que ho digui així, també una mica de sentit comú. Sentit comú, vull dir que n'hi ha, eh? En teniu molt, eh? Però més sentit comú. Sentit comú en el sentit de parlar, d'arribar a consens, de buscar aquesta força de treballar en equip com a país i de fer les coses amb un futur i amb unes ganes de ser millors i de fer les coses millor. Em direu que potser sóc una miqueta idealista, potser sí, però jo crec que en això... A mi quan la gent parla dels polítics dient que no són bona gent, jo no m'ho crec. Jo, els que he conegut, són bona gent. I jo miraré de ser bona gent i miraré de fer les coses com Déu mana i miraré de fer les coses bé. Si me'n sortiré o no, no sé, espero que sí. Hi ha la meva voluntat de fer-ho amb aquest projecte. Un projecte d'adaptar-nos i de reduir el canvi climàtic i un projecte de fer un país, Catalunya, que sigui més... amb més voluntat de treballar plegats en un futur esperançador, il·lusionant i que vulguem doncs, fer-la cada vegada més gran. Ja sé que no, tot així sembla molt així, sembla un polític, però ara ho soc i per tant doncs, a veure com em surt. Ja seria la idea.
Ha fotut un clatellot final.
Gràcies,
ja.
Doncs ara passem
a Tomàs i un altre pel senyor Junqueras. La primera, pel candidat Molina, quines són les principals idees o mesures que tu vols posar dins del programa electoral d'Esquerra i com combinaràs, diguéssim, aquesta precampanya electoral amb el teu perfil laboral ara mateix a la televisió pública, això per una banda, i pel president d'Esquerra m'agradaria saber on o com pensen recolocar o situar el fins ara l'eurodiputat Jordi Soler, que feia una piulada aquestes últimes hores dient que la política doncs, no era a vegades justa i que no, segurament no acabarà entrant a les eleccions europees com a candidat. M'agradaria saber doncs, quin és el futur que li espera Esquerra al senyor Jordi Soler. Moltes gràcies.
Bravo, Adrià, fer les dues preguntes que ens interessen. Endavant.
Jo soc nou a la política i soc nou en un partit i per tant jo vinc amb unes idees i vinc amb unes conviccions, això ho podeu estar-ne segurs, però entro en un partit polític amb una tradició i amb un llarg recorregut i per tant la primera cosa que faré serà seure i escoltar i aprendre, això és la primera cosa que faré i aportar aquelles coses que jo cregui que puc aportar, no? Llavors, quines coses són les que jo intentaré aportar i prendrem decisions dintre de l'organització. Per mi és molt important el que deia abans de la...
És a dir, crec que s'ho porta molt poc preparat, molt, sí, molt improvisat. Tot, molt improvisat, sí. El discurs del Tomàs Molina amb el com, perdona?
Mala idea.
No ho sé, bueno, i molt condescendent amb la política, de moment amb el que estem escoltant en aquesta compareixença i amb aquesta pregunta.
És molt important l'adaptació. És a dir, en un país amb temperatures per sobre dels 40 graus, que ara seran més freqüents, i que ja ho són, cal canviar les coses. Un país amb menys aigua, que ho estem veient, cal canviar les coses i cal preparar-les per aquest futur que arriba. I això es pot fer des de Catalunya, s'ha de fer des de Catalunya, però necessita també una planificació europea. I en aquesta línia, creieu-me que tinc idees claríssimes, però caldrà que ens asseiem i que les posem i busquem una estratègia a dintre d'Europa, a dintre del grup europeu en el que participem, i que això ho fem en aquesta direcció. No? Sobretot la meva agenda és molt de territori i de clima i d'adaptació i de mitigació del canvi climàtic, però també participaré en la resta de coses, però en aquest sentit m'hauré d'adaptar més o hauré d'aprendre a veure com és el partit, no? I com és la coalició. I respecte a la cosa laboral, ja no sortiré més per televisió, jo segueixo treballant perquè sóc un treballador de Televisió de Catalunya, però divendres passat va ser l'últim dia que vaig sortir per la tele, almenys de moment, i per tant seguiré treballant a la tele, però sense sortir per televisió en els propers dies.
Per tant, continuarà treballant durant la campanya.
I llavors cal saber...
Sí, però sense pantalla.
Bueno, moment, però cal saber
moment,
de què.
Un moment.
És amic meu. I vam entrar conjuntament, vam entrar plegats en la direcció nacional del partit el 2011. Tots dos hi vam entrar com a alcaldes de dues ciutats importants per ell i per mi, Caldes de Montbui i Sant Vicenç dels Horts.
Jordi Soler
ha sigut diputat al Parlament Europeu, però també ha sigut secretari d'Exteriors del Govern de Catalunya i és encara ara el vicesecretari general de Relacions Internacionals del Partit d'Esquerra Republicana. I, per tant, ha tingut un passat brillant, té un present intens i tindrà el futur que vulgui tenir. Jo estic d'acord que la política no sempre és justa. Si vostès m'ho pregunten a mi, si la política sempre és justa, imaginin que els hi haig de dir. No sempre és justa, clar, sí. Per tant, escolti, jo comparteixo amb el Jordi Soler tot, diguem-ne, el passat, el present i el futur, i en tot allò que depengui de mi segur que tindrà un gran recorregut al servei d'aquest país, des de dins de la representació institucional, des de fora, des del partit, des de tot arreu, des del món local, des del govern, des de tots els àmbits, i per tant, senzillament, doncs, abraçar-lo com sempre hem fet, i estic convençut que és una abraçada ben recíproca.
Bon dia pel president del partit.
No, són les 10:25 minuts, ja deixem aquí, perquè he fet les dues preguntes clau, l'Adrià. Una, el que sí que queda clar pel que interpreto, i jo crec que així ho hem entès tots, és que ell continuarà treballant a TV3 encara que sigui durant la campanya electoral, però deixa ja de sortir en pantalla.
Però llavors em sap greu, o sigui, jo ja sé que existeixen les previsions perquè els funcionaris puguin fer aquesta mena de coses, però si llavors TV3 s'ha d'explicar millor, perquè en època de sequera, en època de canvi climàtic, en època d'emergència climàtica, en època d'emergència climàtica i en una època en què el clima ha estat tan al centre de la política i més amb les eleccions europees en què ho estarà molt per les protestes dels pagesos, per la transició ecològica, per el canvi per la qüestió energètica arran de la guerra d'Ucraïna, etc. A mi m'agradaria saber quina feina farà Tomàs Molina a dins de TV3, perquè una cosa és no sortir per pantalla, l'altra és continuar elaborant continguts, per exemple, sobre
meteorologia i sobre aquesta mena de qüestions. El que hauria de fer, des del meu modestíssim punt de vista, el que hauria de fer TV3 i el senyor Molina és no complicar-se la vida. La llei estableix clarament que qualsevol persona que treballa en una institució pública, que és candidat, sigui a l'1, al 2 o a l'últim suplent en una llista electoral, pot demanar 15 dies de permís remunerats per poder fer campanya electoral. Per tant, que no la liïn, que digui, escolti, jo aquests 15 dies em dedicaré a la campanya.
Joan, i ho saps perquè tu ho has viscut, això, en aquest programa.
Sí,
i tant. Ho saps perfectament. A partir del moment que algú en aquest programa, per sort o per desgràcia, molta gent de la que ha anat passant per aquí ha anat a llistes. I finalment han entrat o no. A partir del moment que entres a llistes, vens el següent dia a dir adéu-siau i te'n vas al programa. I te'n vas al programa per una raó d'ètica, diríem.
Però hi ha una diferència important, jo crec. Sí. És a dir, venir a fer una tertúlia, anàlisi de l'actualitat, de temes per tant que poden entrar en campanya, o tractar el temps, és molt diferent. És
per tant, m'estàs dient que per una persona que he vist per televisió ara fa uns moments, és molt diferent el que fa Ariadna Oltra del que fa Tomàs Molina. Per tant, Ariadna Oltra no podria treballar a TV3 i Tomàs Molina
No podria fer pantalla, en canvi el Tomàs Molina, si no fa pantalla, estarà tractant sobre si plou aquí, si plou allà, si puja allò, però sobretot, és a dir, fixeu-vos, la feina del Tomàs Molina ja l'ha feta. Quantes vegades es connecta el programa de màxima audiència del matí amb una roda de premsa que es presenti un candidat a les europees com Diana Riba, per exemple, en tots els respectes o qualsevol altre. Ho hem fet, per què ho hem fet? Per Tomàs Molina. Han colat una sèrie de missatges i ell, per exemple, a una persona com Oriol Junqueras, que es va dir de si mateix 25 vegades en una entrevista que era bona persona, ja no li diu ell, ja no s'ho diu ell mateix, ja li ha dit el Tomàs Molina, d'ell i de tota la política. El Junqueras ha clavat 2-3 titulars sobre el que és Esquerra, ja està, és a dir, la feina del Tomàs Molina ja és posar el focus sobre una marca que no passava amb el seu millor moment des d'un punt de vista perspectiva electoral, donar-li un halus d'una imatge de persona que ve de fora i que creu que els polítics valen la pena, etc, i que parlem de la proposta d'aquest partit. Ja està. Aleshores, ell serà candidat? Sí, serà candidat. Serà el 2 d'Esquerra, que serà el 4 d'una llista, que potser en treu 3, ja veurem si arriba a 4, etc. Acabarà de polític? No ho sabem. Podria ser perfectament que no. Però la feina ja l'ha feta. És a dir, que és posicionar la marca i des d'un punt de vista també de la qüestió de la sequera i climàtica, doncs donar-li un pes d'una persona que té un prestigi o un reconeixement precisament en aquest àmbit. Per tant, el Tomàs Molina, tu creus que la feina que fa TV3 ara, d'ara a les eleccions, importarà gaire?
No ho sé. Bé, jo vull saber, jo vull saber com a ciutadà i com a votant si Tomàs Molina d'aquí a les eleccions farà i elaborarà contingut sobre el canvi climàtic, sobre les protestes dels pagesos, sobre la sequera...
No, home, no, però això no ho
sobre...
ha fet mai.
No ho sap, home, Tomàs Molina ha tingut un paper molt important a la secció de meteorologia de TV3, que tenia un programa diari.
Però ell no toca. No toca això de la...
Perdó, és el cap del servei de meteorologia? Perdona la meva ignorància.
És el que estava pensant, jo crec que sí.
Jo no en tinc ni idea.
Però, a veure, un moment, però i com pot influir això amb el vot d'algú? És a dir, des d'un punt de vista... A veure, t'ho dic des d'un punt de vista que jo entenc, perquè el fitxen, però crec que és sobretot la imatge, el personatge, la idea aquesta d'algú famós de TV3 que aposta per una marca en un moment determinat, que generi una certa empatia o simpatia i li doni notorietat a la marca en un moment que no està bé. Però ja està, més enllà d'això, què pot fer un senyor com el Tomàs Molina per influir en la campanya electoral?
Hi ha un conflicte d'interessos. Una cosa és que l'efecte de la manera, o sigui, que les conseqüències de com enfoca TV3 una notícia sobre el canvi climàtic tingui efecte en el vot o no tingui efecte en el vot. Això és una cosa diferent, podem estar d'acord, que cap en absolut. Però en termes d'ètica de mitjans públics, si tu tens un conflicte d'interessos a l'hora d'elaborar informació, doncs és evident que hi haurà més interessos en joc si t'estàs presentant a unes eleccions.
Un moment.
Seran centrals.
Mònica.
A veure, per ètica, que no per legalitat, és veritat que seria millor que no continués treballant. Però ara, un amic meu, advocat molt conegut, em diu... Qualsevol treballador públic o privat que va a unes llistes no es converteix en un càrrec. Té dret a seguir treballant i té dret a un permís, Joan em diu, no retribuït, de 15 dies.
Doncs mira,
per tant, Tomàs Molina
confós.
El que fa és continuar treballant sense fer pantalla, cobrant, perquè aquest senyor s'ha de guanyar la vida, i quan faci pantalla deixarà, en principi, aquells 15 dies no hi serà.
Una altra cosa és l'endemà, és a dir, si aquest senyor surtis d'electe...
Jo crec que ja no surt, Jo crec que el que sí que ha anunciat és que ja no surt.
Clar, que és la seva gran força, la pantalla. Ja està més enllà d'això, és un personatge que sí que és veritat que treballa en una tele pública, però hi han hagut altres casos de persones que han anat a llistes i que treballen en teles públiques o mitjans públics, però que si no, la seva feina no té una transcendència directa al que seria una campanya electoral, el seu desenvolupament, doncs clar, i pot ser que no surti. I aleshores, finalment...
Perquè aleshores, què passa? Que si vas a una campanya, te n'has d'anar a l'atur.
Però
si vas a les llistes, te n'has d'anar a l'atur.
La realitat...
No, però si hi ha un permís, hem quedat...
La realitat resoldrà...
No, però no retribuït durant 15 dies.
Escolta'm, la realitat resoldrà...
Perdó, i els 15 dies el pot retribuir el partit que el fitxa.
Sí, clar.
També podria ser.
La realitat resoldrà aquest problema, perquè, com molt bé heu dit, aquest senyor va de número 2. Un dia hi haurà un debat aquí a La Vanguardia, la senyora Riba tindrà que preparar... Sí, però Esquerra ha de fer campanya a Catalunya, el BNG fa campanya a Galícia, Bildu fa campanya a Navarra i al País Basc, amb la qual a la pràctica, com vosaltres sabeu, les europees aquí a Catalunya, els partits nacionalistes fan la papereta quan fan aquestes coalicions només amb els candidats d'aquí, vale? Sí. Què vol dir això? Que el dia que hi hagi el debat, per exemple, de RAC i La Vanguardia, el senyor Molina haurà d'anar a fer el míting del dia per fer el tall de TV3, vale? Perquè la senyora Riba estarà preparant el debat d'aquesta casa. El dia que hi hagi el debat de Televisió Espanyola, també hauran de fer mítings pels llocs, amb la qual la praxis de lo que és una campanya electoral resoldrà tot aquest debat que esteu tenint. El senyor Molina haurà d'agafar una excedència per fer campanya, perquè va de dos. És un fet.
Però una altra cosa, sentiu una altra cosa, que és... Això, però això ja se'ns escapa pels oients, això ja, ja els hi compliquem massa la vida. Que és... TV3 no ha connectat amb la roda de premsa del Tomàs Molina i em dona... I segurament... No és mala consciència.
Per un tema de pudor.
No, per un tema de pudor. Segurament perquè estem en aquell moment de dir... Hosti, ai que no ens diguin... Ai, que
l'agafem
no,
en paper
dir,
de fumar.
I és allò que dius... Hosti, però és notícia. Sí. És notícia que el Tomàs Molina, a més, és una persona... És com si ara jo, que si algú de RAC1 se'n va a fer llistes, doncs com a connectaríem, no?
Clar,
el que
passa
és que com vens de que t'han caigut unes castanyes durant dos dies a les xarxes perquè et diuen... agafes una por, en general agafem tots una por, en general que fa que dius, hosti, i si i en canvi, ostres, jo crec que avui és notícia. Que el Tomàs Molina s'hi presenti, igual que és notícia que la Navarro sigui la número 2 de Junts per Catalunya, però amb una diferència que no hi ha roda de premsa.
Sí, però no tant, Jordi.
Sí, però no tant.
Que ens retrata com a societat, també.
Home,
és a dir, un meteoròleg, que són dels personatges més populars a Catalunya, és obvi que té més impacte que una senyora que ha triomfat en el món de l'empresarial o de l'emprenedoria amb les noves tecnologies als Estats Units. Per què? Perquè socialment el personatge d'impacte és el meteoròleg, és la referència, és el personatge pop que surt al Polònia.
Bueno, això també no us equivoqueu. El Tomàs Molina, d'entrada, li dona uns milers de vots a Esquerra Republicana. Això és indiscutible. I la senyora... No, no, perdona, això és molt fàcil d'explicar. I el Toni em pot portar la contrària si en Jordi li deixa. Però el nivell de coneixement d'una persona, el nivell de coneixement d'una persona i la intenció de vot és directa. TV3 té una audiència que és molt important a Catalunya i sobretot impacta sobre un segment de població que és la gent gran, que és, per cert, la gent que més vota a les eleccions, molt més que la gent jove. I aquesta és una persona que, pensis tu el que pensis, com que no has tingut un apriorisme ideològic sobre ell, genera una simpatia sobre l'opinió pública i la gent que mira TV3. Per tant, el senyor Tomàs Molina, avui... li ha ficat al serró d'Esquerra Republicana un grapat de milers de vots. La senyora Navarro, a la que jo segur que és intel·ligentíssima i m'encantaria conèixer-la, però no sé qui és, en tot cas, els hi pot arribar a generar si aconsegueix notorietat a la campanya i encandila la gent. Però el senyor Molina li dona vots a Esquerra Republicana.
Mira, porto la contrària només amb una cosa. Depèn. És a dir, ser més conegut no necessàriament et fa més atractiu pel vot, sobretot si la gent identifica per què et vota. És a dir, hi haurà molta gent que considera molt el Molina i que li fa molta gràcia al Molina i que el seguirà, però pot haver-hi gent que et digui no tothom serveix per tot. Aquest senyor, per ser eurodiputat, s'enterarà d'alguna cosa del que passarà allà al Parlament Europeu o no? I aquí hi ha la diferència amb el tipus de fitxatge, que és interessant on l'han posat, en un lloc com de sortida o que pugui ser eurodiputat. I el Jordi ho apuntava molt bé abans. La tradició d'aquest tipus de fitxatges, clàssicament, era més o per tancar llistes o per anar acompanyant en llocs, diguéssim, com més de suport moral. Sí. Jo recordo la llista del 2017 de Junts per Catalunya, que hi havia, per exemple, Joan Lluís Bozzo, Pilarín Vallès, Fermí Puig, Ferran Requejo. És a dir, hi havia una sèrie de persones que eren formant part d'un cert imaginari, però t'anaven de número què? 25, 30, 40, 50 per tancar. Per tant, era un suport moral, és allò típic que fan tots els partits de tenir algú que li doni suport, com los artistes de la ceja amb el Zapatero, no? Que tenia el Víctor Manuel, la Nabelen, el Miguel Bosé abans de que s'alines la... d'allò, el Miguel Ríos, tot això, no? Però tota aquella gent no anava a llistes o anava en llocs, diguéssim, molt, molt simbòlics. Clar, la gent pot tenir un referent de la música, de mediàtic, etc, però que no necessàriament el vegi com una persona que hagi de governar o que hagi de fer-ho bé, o que hagi de gestionar la política sabent les, diguéssim, les dosis o les claus de la política. No, per tant, ja veurem. De moment, notorietat li dona, evidentment.
Que són les 10 i 36 minuts, vaig un moment a la publicitat, i d'aquí uns moments, Artur Mas, al Monarraco.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer,
quan anem de festa o al taller,
per la mà.
I jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per...
Provem en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora, al millor preu.
Que t'assessorin per estalviar energia és formidable. Visita el teu punt de venda Endesa més proper i els nostres professionals t'ajudaran a estalviar les teves factures d'energia. Perquè tot Endesa és formidable. Demana hora o troba el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis. Anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la llum del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal Crack?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Ara que arriba el bon temps, a Brico Depot tenim tot el que necessites per posar a punt el teu jardí.
Gespa, mobles, barbacoes, tendals, pèrgoles i molt més. Estalvia com estalvien els experts. Compra on compren els experts. Ja a la teva botiga i a bricodepo.es.
La hipoteca, l'escola dels nens, la revisió del cotxe i ara l'assegurança.
Passa't a Berti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Berti.es i comença a estalviar temps i diners en la teva assegurança.
RAC 1. Amb la nova PAC, invertim en el sector agrari perquè apostem pels joves agricultors. Per les dones, apostem pel futur. Apostem pel nostre camp. Apostem per un dels principals eixos de la nostra economia. Apostem per allò que és nostre. Sol·licita ara els ajuts de la nova PAC. Junts apostem per tu. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Govern d'Espanya.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal Crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Hola!
Quan tinguis una connexió tan bona que no faci falta que la teva sogra vingui a casa...
Ui, amb Gestel...
Te'n recordaràs de nosaltres. I quan et digui...
Ai, que bé que el veig per aquí. Això cada dia, eh?
Joé, amb Gestel...
Doncs també te'n recordaràs. Passa't a Gestel, que tens fibra i mòbil de qualitat per 43,95 preu definitiu. Truca al 1510.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 11 en punt del matí. President Mas, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Li preguntaré, escolti'm, jo suposo que la pregunta és retòrica, però tenien cap pacte secret amb el Marroc perquè donés suport a la independència tal com creia la policia patriòtica?
En absolut. Com vostè comprendrà i com tantes vegades s'ha comentat aquests darrers temps quan s'han escoltat bogeries com aquesta, doncs no tenien res a veure amb la realitat. El que sí que era cert és que nosaltres teníem una relació estreta, el més estreta possible, amb les autoritats consulars del Marroc, amb l'ambaixada i sobretot amb la comunitat marroquí, perquè intentàvem doncs, tenir una relació de proximitat dintre d'aquell concepte d'un sol país, un sol poble, i per tant doncs, intentar que els milers i milers de marroquins que hi ha a Catalunya, que treballen aquí, que viuen aquí, se sentissin part de la nostra comunitat i estiguessin doncs, incorporats a la nostra identitat col·lectiva.
D'on creu que va sortir aquesta teoria de la policia patriòtica?
Doncs ja li dic, d'aquesta bogeria en què es van instal·lar, on veien fantasmes i enemics per tot arreu. Resulta que ens donaven suport als russos, ens donava suport a no sé quants milers de soldats contractats pel Putin, després resulta que el Marroc doncs, treballava per la independència de Catalunya, i quan vostè va desgranant tot això, doncs al final què queda de tot plegat? No queda absolutament res. Les fantasies, diguem un positiu, de tot un aparell de l'Estat que estava instal·lat en aquesta histèria, no? que després va portar, segons el meu parer, a cometre actes delictius. Per tant, anar contra el propi marc legal de l'Estat espanyol. Ells que tant es presumeixen de respectar-lo i de no sé quantes coses més, i resulta que eren els primers que se'l passaven pel clatell.
Mm. La seva capacitat de sorpresa, president, continua sent il·limitada o no?
Miri, de tot el que ha sortit fins ara, jo gairebé, tot més o menys ja ho coneixia. Per tant, jo no estava sorprès i quan vostès em preguntaven si em sorprenia el que estava passant i el que estava sortint, la meva resposta normalment era que no. Però en aquest cas concret li he de confessar que sí. En aquest cas concret jo no tenia cap informació ni cap evidència que hi hagués hagut aquesta investigació sobre, de fet, sobre l'estat del Marroc, perquè...
Van espiar el cònsul del Marroc a Barcelona, poca broma.
Van espiar el cònsul general. Quan tu espies el cònsul general, doncs vol dir que estàs espiant l'estat del Marroc, no? I en aquest sentit jo no en tenia ni cap insinuació, ni cap, i molt menys cap evidència, no? Per tant, sí, en aquest cas concret em sorprèn.
Vostè creu, president, que el govern d'Espanya hauria de demanar explicacions a qui sigui, o demanar fins i tot disculpes al Marroc perquè és seguiment, o li pregunto al revés, no sé si el govern del Marroc hauria de demanar explicacions al govern d'Espanya per, repetim, una investigació no aprovada, sinó una investigació pirata, amb un cònsul general com és el que hi havia al Marroc a Barcelona.
Sí, a més, recordi que les autoritats diplomàtiques doncs, tenen una cobertura especial en aquest sentit a tots els països, i per tant a mi em sembla que és un fet efectivament molt greu, no? Ara, què s'ha de fer en aquest sentit? Doncs escolti'm, això ja se m'escapa perquè finalment és la relació entre dos estats que vostè recordarà a més que en aquests darrers pocs mesos ha millorat substancialment després de molts alts i baixos i de moltes situacions conflictives a partir del moment en què el Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, fa costat en l'estat del Marroc i concretament en el seu govern en el tema del referèndum del Sàhara.
Sí, sí. Hi ha una certa concepció, ara comentàvem aquí també, racista, el fet que sospitessin de persones d'origen marroquí que participassin de la vida pública de Catalunya.
Sí, exacte. És veritat que la comunitat marroquí és una comunitat molt àmplia a Catalunya i, de fet, és de les més representatives del conjunt de l'Estat i pesa molt, això també és cert, no? Ara, d'aquí espiar aquesta gent per una sospita absolutament i poc fonamentada, no?, sobre la seva implicació en el tema del procés, doncs no té res a veure. És veritat una altra cosa, i això sí que li puc dir perquè jo hi vaig participar molt activament, tant en el cas del Marroc com de moltíssims altres països. Nosaltres teníem una relació habitual, i jo mateix també com a president, amb les autoritats diplomàtiques, tot ambaixador, tot cònsul general que ens demanava de veure'ns per estar al dia del que estava passant a Catalunya i per informar els seus països i els seus governs del que estava passant, tothom era atès. Jo em vaig fer un tip de rebre ambaixadors i cònsuls per posar-los al dia de la nostra visió, de la mateixa manera que ells parlaven amb el govern espanyol, que els hi donava una versió diferent, òbviament, i també molts altres partits polítics. Per tant, això sí que és veritat. Ara d'aquí, fer un espionatge, torno a dir, no un espionatge cobert, des d'un punt de vista judicial, no? Amb autorització d'un jutge, etc, sinó simplement allò utilitzant això que s'ha conegut després com a policia patriòtica, que en el fons era una policia que només tenia un objectiu, que era carregar-se per una via il·legal i immoral tot el procés sobiranista català, doncs això és el que marca la diferència.
Si vostè encara fos president, es posaria en contacte amb els diplomàtics marroquins per fer-los costat? O preguntat d'una altra manera, què hauria de fer la Generalitat després de que s'hagués fet públic aquí Rego aquesta trama?
Sí. Jo el que ha de fer l'actual govern, doncs no m'hi ficaré perquè tinc per costum no posar-me doncs, a donar opinions i molt menys lliçons sobre el que s'ha de fer o s'ha de deixar de fer. Però si vostè em pregunta què hauria fet jo en una circumstància així, la resposta és molt clara. Jo em posaria immediatament en contacte amb les autoritats marroquís per conèixer la seva opinió i no només amb les autoritats consulars o diplomàtiques, sinó amb el mateix govern del Marroc.
Per cert, i per anar acabant i canviant de tema, recordo que hi va haver una expressió seva que va causar molta fortuna, que va ser un govern business friendly. Amb l'arribada de número 2 d'Anna Navarro, el concepte de business friendly agafa força.
Sí, per business friendly entenem el que hem d'entendre, perquè a vegades aquestes expressions es ridiculitzen o es combaten una mica, diguem-ne, estúpidament, no? Business friendly volia dir simplement una cosa, que era amics de tot allò que signifiqui la promoció de l'activitat econòmica. Per tant, no enemics d'això, sinó amics. Amics en el sentit que tota aquella gent que té ganes de fer coses, que té ganes de prendre riscos i que té ganes d'assumir iniciatives que després acaben creant llocs de treball i riquesa, això ha de ser emparat, ha de ser mimat per part dels governs. Després hem caigut en el nostre país amb una sèrie de situacions que anaven exactament en situació, en direcció contrària a això que estic dient. Per tant, tot allò que recuperi aquest esperit d'estar a prop, estar al costat, recolzant i mimant fins i tot tota aquella gent que arrisquen per crear riquesa, per crear llocs de treball, per crear promoció econòmica, tot això, òbviament, jo ho defensaré sempre. I en aquest sentit, el fitxatge que fa Junts i el president Puigdemont per aquesta candidatura em sembla, doncs, excel·lent.
Uh-huh. I li sembla un encert que Carles Puigdemont sigui qui encapçali aquesta candidatura al Parlament de Catalunya?
Jo sempre vaig dir que aquesta era una decisió que l'havia de prendre ell, només ell, i en el moment en què l'ha presa, doncs, escolti'm, tot el recolzament, òbviament.
President Mas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ i per parlar d'aquest nou episodi. No sé quan el tornarem a trucar, per un no, perquè clar, la capacitat de sorpresa i d'informes i de papers és il·limitada. O sigui, estic que... aquesta no la venia a veure tampoc. Aquesta la veia
sí,
veure.
Sí, no, exacte. Recordi una cosa, senyor Bastet, no és el primer país que va ser, diguem-ne, acariciat per la policia patriòtica, perquè hi havia hagut Andorra.
És veritat.
Abans. Recordi-ho això. Es van carregar un banc a Andorra i un banc a Espanya, el Banc de Madrid, que pertanyien al banc andorrà, per enfonsar el president Pujol.
Moltes gràcies, president, i fins aviat.
A vostès. Bon,
bé, dia. Bon dia. Recordeu l'última sessió de control al Congrés, que aquí a la tertúlia vam estar comentant, i també ho van comentar els mateixos diputats, el to agre duríssim de tots plegats. Recordo el PP contra el govern d'Espanya i el del govern d'Espanya contra el PP, el to crispat. Doncs bé, atenció a la resposta de Miguel Tellado, el portaveu popular, aquest matí a Televisió Espanyola, quan li pregunten per l'ultimàntum de Pedro Sánchez per pactar la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Escolta. Mire, yo creo que el presidente del gobierno no está en condiciones de poner ultimátums. Los que ponían ultimátums son sus socios de gobierno, que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del Partido Popular. Yo creo que lo de los ultimátums no suena nada democrático.
Mare de Déu, mare meva, és que és una passada de frenada.
Quin nivell, quin nivell. I, per cert, ja que parlava de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez és a Jordània i ha demanat a Israel explicacions sobre l'atac en què han mort 7 membres de l'ONG World Central Kitchen de José Andrés a Gaza. Ho ha dit, com dèiem, fa uns minuts.
Mi más profundo pesar por la muerte de varios cooperantes que hemos conocido hoy de la organización de ayuda humanitaria World Central Kitchen. Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
El PP, mentrestant, insisteix que les crítiques a Isabel Díaz Ayuso pel frau fiscal de la seva parella són masclistas. No ha parlat el portaveu, Miguel Tellado, ara Televisió Espanyola.
Yo creo que estamos ante un caso de una persecución política, personal, un acoso familiar que no tiene ningún sentido. Me parece muy machista atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por lo que haya podido hacer o no su pareja cuando ni siquiera era su pareja. Eso es machismo puro y duro, impropio del año 2024 en el que vivimos.
Déu-n'hi-do, un moment... De seguida, eh? De seguida parlem això i acabem la tertúlia ja. Recordeu que d'aquí una estona, avui, especial ABBA al Món RQ.
RAC 1. El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a petardeofest.com.
Yeah! Qui salga!
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
Abans. Ara. Amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentiràs res, no notaràs res.
Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladegrup.com i informis. Grup Doctor Blader.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del dimecres 21 de febrer a les 7 de la tarda. EUS.cat.
Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, únic a Catalunya, per corregir la miopia, l'hipermetropia, l'astigmatisme i la vista cansada. Més info a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 11, però abans d'acabar, la Díaz Ayuso
es complicarà.
Es complicarà. Ja està sent complicat, però es complicarà. Jo crec que el primer que passarà, i que ho veurem aviat, és que hi haurà un desamor. Això és el que és el primer que crec que passarà, perquè és que si no li venen temps complicats a Isabel Díaz Ayuso. Perquè és el que està sortint aquí...
Bueno, el primer símptoma és que està fent pocs titulars.
El primer símptoma és que ella no la veus gaire ara.
Bueno, el símptoma primer que jo vaig tenir, que m'hi fixo més, és que va sortir de l'ombra Mar, després de molts anys de no tuitejar res. Miguel Ángel Rodríguez, del seu cap de gabinet, un personatge que havia sigut molt polèmic, era un personatge que estava molt còmode a l'ombra, construint el lideratge Ayuso, amb tota la xarxa clientelar, tot el que vulguis, i fa un parell de setmanes va sortir a fer uns tuits completament desafortunats en la línia de tot el que va passar amb els whatsapps que li va enviar una periodista del diari Oponés. Per tant, que hi hagués nervi a aquest punt, un personatge que controla tant, que està tant a la cuina del poder, que va estar en José María Aznar, que tothom ara li reconeixia que era el gran Rasputin, etc. Jo vaig dir, ui, si aquest salta, si aquest patina, vol dir que hi ha més nervi del que ens pensem, segurament, sí. I a més està tapant-lo el tema Coldo, perquè avui perquè durant l'entrevista, però el PSOE podran dir al PP, això és una cortina de fum que estès al PP, ai, al PSOE, sí, tot el que vulguis, però que ha eclipsat el tema Coldo durant setmanes llarguíssimes i el focus de crítica i de crispació i de corrupció ara se centra en Ayuso i el seu entorn, és un fet, és a dir, ara...
També et dic una cosa, tan intel·ligent que sembla ella i com és possible que ella no se n'adonés presumptament de tots els negocis de la parella. Vivint sota el mateix sostre, perquè no és allò que dius, no, és que vivim a quatre cantonades, no? Vivint sota el mateix sostre, si tu et presentes amb un Lamborghini és estrany, però si el segon dia vens amb un altre amb un Porsche, encara continua sent més estrany.
Perquè d'Anna Mató no deien que fos intel·ligent quan es va trobar el Rolls Royce.
Correcte.
No sé si era...
I va ser ministre.
Sí. Va ser ministre,
pinta garxo, això, pinta garxo. En fi, 3 minuts i les 11, acabem de seguida, però abans...
Què tens?
No, des del Departament d'Exteriors del Govern de la Generalitat ens han dit que en aquests moments s'estan posant en contacte amb les autoritats marroquines en relació a aquesta informació revelada avui per RAC1, i tenen previst veure'ls els pròxims dies, que només cal concretar agenda. Missatge oficial de fons de la Conselleria d'Exteriors. Veurem si el govern d'Espanya també fa alguna cosa.
Ja que el ministre Bolaños va dir que havien fet anar Pegasus als marroquins, potser poden compartir informació.
Bueno, estaria gens malament, sí, no estaria gens malament. Ara el Marroc. Aquesta no la veia venir ningú, ni el propi president Mas. En fi, bueno, un bolica que fa fort. Un minut i mig i les 11 en punt del matí.
Vinga, avui que en Tomàs Molina ens ha regalat grans moments, avui si ha de continuar treballant, no. Encara us diré que vaig rebent missatges de... Segurament ell ho ha explicat malament. Es desvincula o deixa de treballar, però no es desvincula de la tele. En fi, com que avui Tomàs Molina és protagonista, faré un ull de poll com una previsió del temps. L'anticicló d'avui... El tenim al Cascoldo, s'ha obert en canal en aquesta entrevista al Mundo. Antoni Aire sobre aquesta foto d'ell en aquesta mena de càmping, allà amb el càmping gas, la paellera, ha dit... M'ha vingut al cap la festa de la Rosa de Gavà. En Joan López Alegre ha dit que li recordava una cosa més tipus el cas Luis Roldán i ha dit textual, té un tuf cutre mafiós. I Lot Bou ha dit que queda clara en aquesta entrevista la lleialtat de Coldo cap a Avalós. Has de marxar, Otbou, oi? No diré res dolent.
En absolut.
No, de veritat. Molt bé, això era l'anticicló del dia. La borrasca de les jornades, el nou capítol de l'Operació Catalunya, que ens ha explicat en Jordi de Planell avui, sí, aquestes relacions, suposades relacions de l'independentisme amb les autoritats del Marroc. I ha saltado la notícia aquí, perquè en Joan López Alegre ha dit textual... El senyor Jorge Fernández Díaz ha comès molts errors no forçats com en el tennis. Està molt bé, veig que el Jorge, tot i ser del PP, no et deu caure...
Especialment bé.
Ui, ara no reproduiré als oients el gest que ha fet en Joan López Alegre, perquè queda clar que no serien de la mateixa família. Molt bé, en Toni Aire, que ens ha repassat les relacions entre...